Són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dijous, és 13 d'octubre del 2016. I repassem abans d'entrar en matèria els titulars. El tinent d'alcaldia de Seguretat s'ha dit a Calella que Calella l'episodi de pluges d'aquestes últimes hores no ha provocat danys importants, tret de la formació de bassals en les confluències d'alguns dels carrers. Fins l'11 de novembre, qualsevol jove pot fer una proposta del procés participatiu de pressupostos de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella. Han de ser propostes que no costin més de 5.000 euros i en total hi ha 10.000 euros disponibles. Aquest divendres comença el curset de pessebrisme que cada any organitza la colla de pessebristes de Calella. La idea és ensenyar a fer un diorama i aconseguir dos objectius. De seguida els expliquem. I el Club Patinatge Artístic Calella ha organitzat per aquest dissabte el primer festival de patinatge artístic. Un centenar de patinadors de diferents clubs que acompanyaran els membres del Club Calellenc en una coreografia que tindrà com a fil conductor els museus del món. Els serveis d'emergències han rebut des d'ahir a la tarda més de 900 trucades vinculades amb les fortes pluges que han caigut a les últimes hores. La majoria d'aquestes trucades, més de 750, provenien de la comarca del Maresme. De fet, la nostra comarca ha estat la més castigada per aquest temporal de pluja. I dimecres, cap a les 8 del vespre, després de 4 hores de pluja, es van arribar els 220 litres a Cabrils, 70 només en 30 minuts, els 204 a Vilassar de Mar i els 132 a Premià de Mar i els 89 a Cabrera de Mar. Un episodi de pluges que, com hem explicat, deixa una víctima mortal, un veí de Mataró que va perdre la vida dins el cotxe a la riera de Cabrils. En parlem també de la situació a Calella, que ha estat més tranquil·la, i així li ho preguntem al regidor, en aquest cas el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent. Bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
A Calella la situació ha estat força més tranquil·la, tot i que un episodi de pluges també bastant intens, eh?
Sí, vam tenir una llevantada típica d'aquesta època, però, bueno, gràcies a Déu no vam tenir que lamentar cap incident molt greu, fora del que fem normalment quan hi ha aquests episodis de pluges, que és tancar tant el Riarany dels Frares com la Riera Capàs, però el seu pas per dintre, i en Selm Claver, que és el carrer que acaba quedant tot negat d'aigua per tota l'aigua que baixa fins a baix, i la via del tren ens acaba fent de mur i ens costa una mica més d'aquesta escola i per allà.
Un carrer també dels que baixen sempre plens d'aigua és el carrer Sant Joan, oi?
Sí, bueno, el carrer Sant Joan, al ser peatonal, té una configuració diferent a la dels altres, que i el no tenir voreres fa aquest efecte, i el tenir la capçalera al Parc del Mau també ens dona els problemes de la pinassa que baixa, que ens però bueno, jo crec que tampoc no tinc coneixement de que hi hagués hagut cap problema greu.
Tot i que ja el front més important ja ha passat, el Servei Meteorològic ens diu que avui, aquesta tarda, també ha d'haver-hi un altre episodi de pluja. Suposo que els dispositius de seguretat estan atents al que pugui passar, no?
Sí, es manté el mateix dispositiu. Sembla que les pluges de la tarda seran menys importants, però de totes maneres no baixem la guàrdia, estem amatents amb tots els protocols a punt.
I suposo que també els consells així com més elementals, no?, per la gent, d'evitar poder sortir al carrer, d'agafar cotxe si no és necessari en moments en què està plovent, no? Que
exacte. Són episodis curts i sempre el millor és esperar-te una mica, perquè tampoc no, són episodis de curta durada, normalment, i podem, val la pena esperar-se el qui pugui, qui no pugui, pues ho solucionarà de la manera que pugui, segurament mullant-se, però vull dir que sabem que la pluja és forta uns instants i el moment que baixa, al cap de mitja hora, tot es va normalitzant i val la pena esperar i no circular ni a peu ni en vehicle quan hi ha aquests episodis tan forts.
Un dels punts també importants és la carretera nacional 2, no? El seu pas per Calella, que també sempre que plou doncs es col·lapsa, no?
Sí, bueno, tampoc no és un col·lapse. La carretera en realitat és que està molt saturada de circulació tot el dia i aleshores punta patim força. Però sí, també l'aigua, tot el poble queda afectat i la carretera és un carrer més de la ciutat.
Doncs hem parlat amb el tinent d'alcaldia de Seguretat sobre la situació que hi ha a Calella després d'aquest episodi de pluges. Senyor Torrent, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Qualsevol jove de la ciutat pot fer des d'ara i fins l'11 de novembre una proposta perquè entri al procés participatiu dels pressupostos de l'àrea de joventut. Han de ser propostes que no costin més de 5.000 euros i en total hi ha 10.000 euros disponibles per fer realitat com a mínim les dues propostes més votades. El regidor de participació, Marc Buch, ens ha recordat que hi pot presentar propostes qualsevol persona d'entre 15 i 30 anys i que les maneres de fer arribar la seva idea a l'Ajuntament són múltiples.
Qualsevol persona que vulgui presentar té des d'aquest dilluns fins al dia 11 de novembre, és a dir, un mes sencer, i té diferents punts a Calella que per poder presentar aquesta butlleta que trobarà, que és tant a l'Ajuntament, la Biblioteca, a la Zona Esportiva de la Muntanyeta, al Club Natació Calella i a tots els centres d'educació secundària, i a més doncs, també es pot connectar a la pàgina web on hi ha un formulari online i allà podrà presentar la seva proposta.
Els àmbits culturals, però també socials i de solidaritat, són les que normalment recull aquest procés i, segons el regidor, això demostra que el jovent no és apàtic, sinó que és capaç d'implicar-se en la presa de decisions que els afecten.
Estigmatitzar qualsevol col·lectiu de persones, ja siguin joves, grans, de mitjana edat, etc., o pel que sigui, tots els estigmes jo crec que són dolents i queda demostrat també doncs, en els casos dels pressupostos participatius de joventut que hi ha bastanta implicació i queda demostrat en molts àmbits del dia a dia de la ciutat també que el jovent doncs, té ganes de fer coses i d'implicar-se.
Com dèiem, les propostes es poden presentar fins l'11 de novembre. Una setmana després, el dia 18, es farà una assemblea a l'Ajuntament Vell per tal d'exposar i de valorar les propostes rebudes.
En aquesta assemblea totes les persones que hagin presentat una proposta hi seran convidades i igualment doncs, qualsevol persona que tingui fins a 30 anys hi pot assistir. També poden assistir altres ciutadans de Calella que estiguin interessats, però en aquest cas no tindran vot, perquè la decisió es fa durant l'assemblea, en la presentació de cada proposta. Finalment, doncs, hi ha un sistema una mica complex de votacions, que al final, doncs, el diguéssim, que acaben tinguent menys punts, podríem dir, doncs, és la proposta que s'acaba executant. Ho subdividim en dues categories, categories de la gent de 15, diguéssim, dels més petits, i llavors la categoria dels més grans, dels 25 als 30 anys.
Marc Buch ha comentat que la participació ciutadana va creixent i millorant-se a Calella no només amb els processos participatius del pressupost, sinó també a través dels consells municipals.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest divendres comença el curset de pessebrisme que cada any organitzen els membres dels pessebristes de Calella. La idea és ensenyar a fer un diorama i aconseguir dos objectius. Que hi hagi més diorames a l'exposició que es fa per Nadal a la cooperativa L'Amistat i, d'altra banda, reclutar nous artistes que ajudin en la confecció del pessebre municipal que es munta a l'Ajuntament Vell. Isabel Feliu, de l'Associació de Pessebristes, ens ha comentat que han detectat certa inquietud en gent que vol aprendre a crear un pessebre diorama i per això es fa aquest curset dividit en tres sessions gratuïtes.
Ens vam donar compte que la gent que visitava la nostra exposició moltes vegades ens comentava que els hi faria gràcia fer un pessebre i que no sabien com posar-s'hi. I bueno, ja fa una colla d'anys que cada any per aquest temps, més o menys, muntem un curset de pessebrisme. Total són 3 hores. El que passa és que donem 4 idees de com posar-s'hi. Fem el primer dia, que serà el divendres, fem una mica de teoria, explicar una mica la perspectiva, les proporcions, res, una cosa molt bàsica, però perquè la gent comenci a posar-s'hi. Després, el dilluns, expliquem una mica els materials. I l'últim dia fem una mica de treball en pintura i una mica d'electricitat.
De moment ja hi ha 10 persones apuntades i no hi ha aforament per gaire persones més. El curset es fa al local dels Passebristes, a la segona planta de la fàbrica Llobet Guri. La primera sessió és divendres de 8 a 9 del vespre i les altres dues es faran dilluns i dimecres de la setmana que ve. No cal pagar res, però si apuntar-s'hi s'ha de tenir una previsió d'inscrits i volen que es truqui abans al telèfon al 630 46 98 31. Pel que fa al pessebre municipal que es munta a l'Ajuntament Vell, aquest serà un pessebre tradicional català. No hi haurà la pantalla que hi havia l'any passat dins de la cova on s'hi veien imatges d'angelets jugant, però sí que es buscaran altres elements innovadors que tot just ara, diuen, s'estan pensant.
Normalment no hi ha massa... Acostumem a fer pessebres ben clàssics. Mirem de posar-hi alguna innovació, alguna cosa que surti de lo normal, però bueno, al final és una cosa bastant clàssica. Aquest any mirarem de fer un pessebre, tot just estem a les beceroles de decidir com ho fem, eh? Però un pessebre amb un paisatge del país i bueno, mirem desenvolupant a veure què ens surt. Mirem provant coses, entre tots plegats ens agrada molt fer els pessebres i a més ens agrada tenir una mica de cura amb la realització i mirar això, a veure què en podem treure d'això que és tan, tan nostre, tan clàssic, i a veure, veurem què se'ns acudeix per aquest any.
I l'exposició de diorames de fa 27 anys que es fa i acostuma a tenir darrerament una vintena de maquetes que mostren diferents escenes del naixement de Jesús. I a Palafolls el projecte d'horts socials no acaba de funcionar. Fa uns mesos es va posar en marxa els horts municipals a Sant Genís de Palafolls amb el condicionament de 55 parcel·les per part de l'Ajuntament. Es van adjudicar en un primer moment 29 dels 55 horts, però en els primers mesos de funcionament ja han presentat la renúncia una dotzena d'usuaris, pel que fa ara actualment hi ha només 17 horts que estan en funcionament. Segons el consistori, aquestes baixes es deuen a la falta de compromís dels adjudicataris i també la desconeixença de l'esforç que implica iniciar un dels horts ecològics. Hi ha dos models d'horts municipals. Un són els horts socials, que estan destinats a persones que tenen necessitats especials on no s'ha de pagar res per utilitzar aquestes parcel·les, i l'altra modalitat és lliure, s'hi pot presentar tothom qui ho vulgui, això sí, comporta el pagament de 60 euros mensuals. Les parcel·les es cedeixen per 2 anys de manera prorrogable.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Avui us volem parlar del primer festival de patinatge artístic que es farà a la ciutat de Calella. Serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda. Es farà a la zona esportiva de la Muntanyeta i, com us expliquem, és el primer festival que organitzen, que impulsen els membres del Club Patinatge Artístic de Calella. Avui ens acompanyen dues d'aquestes persones, l'Alberto Fernández, que és entrenador d'aquest club. Alberto, bona tarda i benvingut.
Hola, buenas tardes.
I també el Joan Bosch, monitor i també coreògraf del Club Patí Calella. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem primer d'aquest festival. És la primera vegada que ho feu. Què és el que ha impulsat a que feu aquest festival?
Doncs bé, fa 4 anys que existeix el club i sempre hem participat al festival que fa el club de Pineda, i aquest any ens hem decidit doncs, a fer nosaltres el nostre festival per donar més visibilitat al club, a la gent de Calella, perquè les patinadores que són d'aquí del club també doncs, es mostrin davant de les famílies, dels veïns, dels amics, i també doncs, perquè altres clubs de les rodalies doncs, ens visitin, ens tornin la visita que els hem fet nosaltres als seus festivals o als seus trofeus.
I què és el que podrem veure a l'escenari? Quina coreografia heu preparat per aquest primer festival?
Doncs bé, nosaltres hem fet un seguit de coreografies que tenen totes com a fil conductor els museus. En concret del nostre club doncs, tenim 3 grups, el de promoció, el d'iniciació i el de competició, i cadascun doncs, representa un museu diferent. Tenim bueno, un museu d'Amèrica, que és el bueno, un que hi ha a Washington, que doncs, és el de l'evolució humana, que és el grup d'iniciació, el grup de promoció, que són les noves patinadores, fan de pintores, i el grup de competició doncs, fa un ball en homenatge a Joan Miró. I llavors després la resta de clubs convidats aporten també coreografies que hem intentat relacionar totes amb aquest fil conductor. I a part doncs, hi ha una actuació a l'inici, que és una marxa inicial, on surten totes les patinadores del nostre club, i fem la marxa final on participen tots els patinadors de tots els clubs que venen, que en concret són el Club de Tordera, el Club Patí Tordera, el Club Malgratenc, que és un quartet de show, el Club de Platja d'Aro i el de Quart, de Girona. I a part de tot això, doncs, també hi ha quatre patinadors del nostre club, els que estan, bueno, els més grans de competició, que cadascú farà el seu discurs de competició, que són la Helena Rosinés, la Mariona Marigui, l'Eloi Canals i la Marina Luna.
Quanta gent, per tant, a l'escenari durant tot el que duri el...
Doncs a pista, més o menys, hi haurà entre 90 i 100 patinadors, d'entre els quals doncs, una trentena, 35 són d'aquí Calella.
Déu-n'hi-do. Suposo que hi ha molta feina, no?, quan es prepara un festival d'aquest tipus.
Sí, són moltes hores de pensar músiques, de pensar vestuaris, de pensar decorats i després de fer-ho, de muntar les coreografies i també de no perdre els entrenaments, perquè el patinatge des de gener fins a desembre sempre hi ha proves, competicions, trofeus, i llavors és compaginar una mica les dues vessants, la competitiva i la del festival.
I com reaccionen, Alberto, els patinadors, les patinadores? Una mica el dia a dia, com és? Tu que ets l'entrenador i que estàs amb elles a cada sessió que feu d'entrenaments.
Bueno, a veure, los patinadores son patinadores, los patinadores de competición, son patinadores que les gusta, que les apasiona el mundo del patinaje, que son seguidores de otro tipo de competiciones también y que están muy involucrados en el día a día, en su entrenamiento y en poder evolucionar cada día un poquito más. Indudablemente es duro, es un deporte muy sacrificado y bueno, estamos ahí cada día. Luego está la parte de iniciación, que es la escuela, que es ahí donde realmente se enseña a competir y a ver que este mundo es un mundo sacrificado.
De fet sí, no? Perquè són moltes hores d'entrenament, no? També quan hi ha els campionats, no? Que heu d'estar amunt i avall, que...
Sí, les competicions normalment són dos dies. Se hace el disco obligatorio, que es un disco de dos minutos, y dependiendo de cómo quedan ya en la primera fase, se hace el disco largo, que es un disco libre, donde defiendes toda la dificultad que tú tienes. A partir de ahí, con la suma de estos dos programas, quedas en las posiciones que te toca quedar. Pero claro, es duro porque en dos minutos te juegas todo el año. Clar. En realitat.
I com és el dia a dia del Club Patinatge Artístic Calella? Perquè no sé si vosaltres teniu la sensació de que no és prou conegut a Calella, o no sé si o potser ara ja en els últims mesos sí que està sent més conegut, però potser fins ara passava una mica desapercebut, no?
A ver, es un club muy joven, eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene 4 años, empezamos con 5 patinadores nada más y ha ido creciendo cada año un poquito más. Ahora somos una treintena de gente y está en constante ebullición. Siempre se nos ocurren cosas. Cada año, desde el primer año, hemos participado en la Fira Entitats, siendo 5 patinadores nada más, y dando difusión al patinaje. De hecho, el patinaje aquí en Calella lleva más de 4 años, porque ya hay otra entidad también que también ha estado haciendo su faena. Y bueno, no tiene tradición de competición.
¿Va paralela a vosotros o...?
No, no es un club federado, pero es un club que hace su faena también. Ajá. Y no daba mucha difusión, pero sí que hay gente de Calella que ha patinado, y de hecho hay gente que ha querido competir y se ha tenido que ir a otros municipios. La idea fue montar el club aquí en Calella porque descubrimos que había gente que quería patinar y quería competir y quería descubrir otra manera de hacer deporte en Calella que no fuera o el fútbol o la natación o el básquet. Quiero decir.
¿Y quién es el perfil de las noies patinadoras y nois, no? Supongo que hay menys, pero también hay de nois que patinan. ¿Quién es el perfil o quién es la edad fins que están activos?
A ver, la edad es muy relativa, porque nosotros tenemos gente desde 4 años
És l'edat amb la que es comença, 4 anys o una mica menys? 4, no? Potser.
4 és la millor. Nosotros no tenemos gente de 3 ni lo aconsejo tampoco porque todavía están, son muy pequeñitos y a ver, se aburren rápido y no puedes darles una clase de muy larga. Los pequeñitos quieren jugar, igual que quieren jugar fuera de la pista y estar en casa jugando, pues en la pista también quieren estar jugando y es normal. Y está muy bien que aprendan además jugar jugando. Lo que pasa que a partir de 5 años es cuando realmente puedes empezar a impartir un poco de disciplina. Y esto es un deporte muy de disciplina. Y claro, no puede, cuando empieza un niño de 4 o 5 años, no empiezas a impartir esa disciplina al 100%. Es muy gradual. Empiezan jugando, empiezan descubriendo qué es mantenerse encima de unos patines, empiezan descubriendo qué es unos horarios, empiezan descubriendo qué es que les guste, que les apasione, que le, y que tengan ganas de venir, porque claro, hay gente que empieza y no les gusta todo esto, les gusta otras cosas. No empiezas bailando, empiezas aprendiendo a patinar, que es una forma muy técnica de aprender, con lo cual el escaparate que das fuera es el resultado final, pero en realidad el día a día es un deporte bastante, no aburrido, pero sí que hasta que llegas al final, sacrificado como poco.
Uh-huh. I sense desmereixer cap dels patinadors que formen part del club, però hi ha un que també despunta, no? Que és l'Eloi Canals.
Bueno, tenemos varios, ¿eh? Está el Eloi Canals, que es el que ha llegado a un mundial, y llegar a un mundial es muy complicado. De cada 1000 te puede llegar uno, en realidad. Pero tenemos a la Marina Luna, que también es campeona de España con el Club de Calella. Este año ha quedado cuarta en el Campeonato de España y ahora en noviembre nos vamos a la Copa de Europa también con ella. Uh-huh. Con lo cual no es solo el Eloi Canals. Tenemos a la Mariona Marí, que este año ha quedado campeona de Barcelona en su categoría. También es una patinadora que se ha hecho con nosotros. Quiere decir que no solo es el Eloi Canals, le da voz más a Eloi Canals porque es el que más lejos ha llegado y es el que más, es el mayor del club, digamos. Pero también tenemos patinadoras que se están haciendo y ahora patinadoras de categoría Levin que tienen un futuro brillante en el club, o sea, en el patinaje. Y gente pequeñita que está subiendo que también muy bien.
Pues para acabar, no sé si anima la gent que us escolti a través de la ràdio, aquí va gent a veure, no sé si és entrada gratuïta, s'ha de pagar...
Entrada gratuïta para todo el mundo que quiera venir, está invitado, se lo van a pasar genial... Y nada,
a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Dissabte.
Sí. Y nada, que suba todo el mundo que quiera vernos y descubrirnos.
Molt bé, doncs gràcies avui a l'Alberto Fernández, que és entrenador del Club Patinatge Artístic Calella, i en Joan Bosch, que és també monitor i coreògraf d'aquest club. Gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Més coses, l'Ajuntament de Calella, us recordem, ha obert aquests dies les sol·licituds per les subvencions pel pagament de l'impost de béns immobles per persones que estan en situació de vulnerabilitat. Per tal de sol·licitar aquesta ajuda, aquesta subvenció, cal ser titular de l'habitatge habitual, que la bé està empadronat també a Calella com a mínim durant aquests dos últims anys i que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, que hagin esgotat totes les prestacions o que siguin perceptores de pensions no contributives, com per exemple els subsidis per la desocupació, l'ajuda familiar, la renda activa d'inserció o també la renda mínima d'inserció, l'anomenat PIRMI. A més, cal que el sol·licitant no tingui més d'un vehicle d'atracció mecànica i per la naturalesa d'aquesta subvenció s'exceptua expressament als beneficiaris de l'obligació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i també amb la seguretat social. Es tracta d'una subvenció d'un màxim de 125 euros. Es pot tramitar la sol·licitud per internet a través de calella.cat, de la web de l'Ajuntament, o presencialment omplint la instància genèrica amb les dades personals i adjuntant tota la documentació que és necessària a l'àrea de serveis socials, a la fàbrica Llobet Guri, o bé directament a l'Ajuntament, a l'edifici de l'Ajuntament, al registre general de dilluns a divendres des de les 8 del matí fins a 2:45 de la tarda. I ara parlem d'esports, però també de solidaritat. I és que la Unió Esportiva Embol Calella ha donat roba esportiva a la Fundació Pare Manel. És roba de temporades anteriors que ja no es fa servir i que ha estat molt ben rebuda pels membres d'aquesta fundació. El president de la UEC, Andrés García, ens ha explicat la donació que s'ha fet a la Fundació Pare Manel, una institució sense ànim de lucre arrelada als barris de Verdum i Roquetes de Barcelona, que desenvolupa i que lidera projectes d'acció social i educativa treballant de manera preferent amb persones, infants, joves i famílies que estan en situació de major vulnerabilitat.
Nosaltres teníem roba d'altres anys que ja no la utilitzàvem i, bueno, com que nosaltres col·laborem activament amb la Fundació Pare Manel amb el tema de recensió i d'ajuda als infants, hem recopilat una sèrie de roba esportiva, bàsicament, i l'hem portat aquí a la Fundació Pare Manel, pues, per fer una donació perquè la puguin distribuir a on ells creguin convenient. Roba nostra d'altres anys que, bueno, que ja s'havia quedat obsoleta o ja no la feien servir.
La Fundació Pare Manel impulsa projectes que defensin el desenvolupament dels drets i de la qualitat de vida de totes les persones que pateixen exclusió i marginació social. Els àmbits principals se centren on centren les seves activitats i intervencions són la infància i la joventut, el món penitenciari i el desenvolupament comunitari. Andrés García ha comentat que la UEC, la Unió Esportiva Embol Calella, té establerta una relació amb la Fundació Pare Manel, ja que cada any conviden l'equip d'embol d'aquesta entitat a participar també al torneig Master Cup Calella, que organitza el Club Calellenc durant la primavera.
Nosaltres amb la Fundació Pare Manel ja col·laborem de fa anys i organitzem un torneig ara pel post de Setmana Santa i també venen un equip de handball que porta aquesta gent de la Fundació Pare Manel i, bueno, és un fet de continuar col·laborant amb aquesta gent perquè creiem en aquest projecte. No s'ho esperaven, perquè han anat una mica així de sorpresa i no s'ho esperaven.
El president de la UEC ha anunciat que aquesta no serà l'única acció solidària que farà l'entitat aquest any, ja que organitzarà una recollida d'aliments durant un partit de l'equip sènior i de cara al Nadal es faran altres activitats solidàries que s'anunciaran properament. I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps. Previsió que ens acosta, que ens explica Joaquim Serra.
Ja és ben cert que no sap ploure, almenys aquí al Maresme. Després d'un període llarg de sequera important, les precipitacions d'ahir a la tarda van deixar registres de més de 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca, sobretot al sector central del Maresme, amb aquestes precipitacions que van ser realment importants a Mataró, Vilassar de Mar, a Cabrils, a Premià de Dalt també, unes pluges que van fer baixar rieres i, malauradament, també hem de lamentar la pèrdua d'una vida. Una situació meteorològica que ha de continuar inestable al llarg del dia d'avui. De fet, comencem el dia amb nous ruixats, que han d'anar a menys al llarg d'aquest matí. Sembla que tindrem una treva durant bona part d'aquesta jornada. Entre mig matí fins a entrada la nit s'espera que el temps sigui més o menys tranquil, encara amb força núvols, però algunes ullades de sol cap al migdia. I de cara a aquesta pròxima nit i matinada, tot apunta que les pluges es poden tornar a reactivar. Per tant, molta precaució perquè plourà sobre mullat i, per tant, les rieres baixaran ben ràpid. Pel que fa als vents, de moment avui seran fluixos i molt variables al llarg del dia. La mar continuarà molt remenada, tindrem maror amb àrees de mar de fons i en quant a temperatures, avui, si surt el sol al migdia, cosa que és bastant probable, la màxima pot pujar una mica cap als 21 graus, tampoc no massa, temperatures normals per l'època de l'any. De cara a demà, doncs el que dèiem, el dia començarà amb núvols abundants, risc d'algunes precipitacions encara, tot i que la tendència és que el temps vagi millorant. Durant la tarda, si algun ruixat serà puntual i poc destacable. Pel que fa als vents, de cara a demà seran fluixos i variables al llarg del dia i la situació marítima, que més o menys com avui, continuarà dominada per la maror amb àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca, amb unes temperatures que de moment es mantindran sense canvis. Arribarà el cap de setmana amb un temps força més tranquil. Tant dissabte com diumenge esperem que l'ambient sigui assolellat i que les temperatures es vagin recuperant al centre del dia. Tampoc han de pujar gaire, però sí que tindrem uns valors al voltant dels 23 graus i, per tant, l'ambient força suau al centre del dia, que contrastarà amb les nits, que seran més aviat fredes al llarg de les properes jornades.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir de la informació a radiocalella.cat i també als perfils de Facebook i Twitter, els de Ràdio Calella Televisió. A les 6, el butlletí amb l'Oriol Leo i a partir de 7:45 a l'Info Vespre amb Oriol Leo i amb Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.